avui amb els periodistes Toni Aira i Iñaki Llacuria, el músic i filòsof Bernat de Déu, l'economista Rocío Martínez Sampera i el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, a l'Ull de Poll, Tian Riba.
Són les 11 i 12 minuts, que continuem en directe des de Madrid, des d'aquest mòdul informatiu, seguint l'inici del procés, del judici al procés. Andreu Vendrell, que pel que estic veient, Marc Poyato, des del Suprem, està fent un al·legat, està jugant a l'atac, diríem, eh? Molt. Aquesta bufera que sento, Marc?
Sí. No, és el que ara anava a explicar, i és que el que està fent ara és parlar de tots els drets polítics que considera que s'han vulnerat en tot aquest procés, sobretot durant la instrucció de Pablo Llarena, pel fet doncs, que hi ha diputats que es van presentar en unes eleccions, que no se'ls va deixar participar als actes de campanya, que no se'ls va deixar també participar a la investidura ni que votessin la investidura, i és tot aquest al·legat el que està fent ara Andreu Vendrell. Deixa'm dir, Basté, que he pogut sortir un moment, he sortit de l'Aspirina, que recordem que és aquesta sala on estem les ràdios Aspirina, perquè és una taula enorme de fusta que està al centre d'aquesta biblioteca, espècie de biblioteca. Hi ha moltíssima seguretat als passadissos, hi ha dos policies permanentment davant de la porta de la sala de vistes on s'està celebrant aquest judici, que no deixen ni entrar ni sortir a ningú, i també he vist un grup de gent que m'han semblat, o estic intentant comprovar, que m'han semblat que eren familiars dels acusats, que potser no hi cabien tots a la sala. Ho estic acabant de consultar perquè estan a fora amb un passadís i els estan fent esperar. Llavors, no sé ben bé què ha passat, perquè alguns van amb bufandes grogues, amb, potser els podíem identificar com gent que acompanya els acusats.
No,
però...
no coneixes cap familiar d'ells, Mar?
Dels que he vist aquí fora, no. Els que han entrat a la sala sí que han entrat fills i dones, per exemple, hi vivia la Txell, la dona del Cuixart, que sí que hem pogut veure que entrava a la sala. Dels que hi ha aquí al passadís, no. En tot cas, ara ho mirem per veure qui són, perquè estan aquí fora en un dels passadissos d'aquí del Tribunal
Suprem.
Sí,
si pots sortir un moment i preguntar, si cal, si podem posar-los al telèfon, el posem, saps què vull dir? Aviam, sí. Qui són exactament, per saber exactament qui són.
Val, doncs ara ho comprovem.
Qui són i què està passant. Reitero que hi ha una cosa que efectivament, com ara comentàvem l'Anton Losada, que és un tema televisiu, que efectivament, com no és un programa de televisió, sinó que és un judici, clar. I normalment el judici és el que hi ha, la càmera en aquests moments, és a dir, jo crec que no s'estan per gaire romans, jo crec que estan fent el que pertoca, que és fer un judici, amb la qual cosa hi ha una càmera, només una, que des que ha començat Andreu Vendrell està punxada, que és que veiem qui parla. No hem vist, des que ha començat a parlar Andreu Vendrell, almenys que jo hagi tingut constància, ni un plano dels presos.
Dels presos. No.
És telesoviètica, per entendre'ns.
Sí. És que no hi ha realització.
No hi ha realització.
Llavors, i després hi haurà molts moments durant el judici que seran avorrits i no tindran cap interès, diguem, per l'espectador televisiu, per dir-ho d'alguna manera.
Correcte. Espera't un moment que m'estan arribant... Val, sí. Reitero, veurem ara què està passant a l'exterior i escoltem Andreu Vendrell, que continua parlant, està gesticulant molt, s'està dirigint molt
antes,
a l'acusació popular.
Hace años, de forma contemporánea los hechos, y lo dicen después. Es que lo dice todo el mundo. Y estoy hablando de previsibilidad, ¿eh? No estoy incluso hablando de interpretación judicial que la puede hacer el tribunal. La puede hacer ahora. Pero eso no quita que la previsibilidad forme parte de la misma culpabilidad penal.
Parlant de justícia, deixeu-me dir un tema que acabem de saber. El TSJ informa que l'Audiència de Barcelona absol els 41 processats pel cas Catalunya Caixa. Entén que els acords del Consell d'Administració en els quals s'incrementa el salari de determinats dels càrrecs, malgrat fer-ho en un context general de crisi econòmica aguda i en una particular situació de debilitat de la Caixa, no presenten caràcter delictiu. Per tant, aquest tribunal de l'Audiència de Barcelona ha dictat sentència absolutària de tots els delictes que venien sent acusats aquests 41 processats. Per tant, parlant en plata, el renya molt, per haver-ho fet en temps de crisi, però diu que això no és delicte. Per tant, deixeu-me dir que, perquè ens entenguem, de la mateixa manera que vam col·locar assenyalant-los, que això passa sempre, i després els compartim, tots portem pàgines i pàgines i hores i hores
breu.
De ràdio i tal, serà un breu.
L'absolució és
un
breu,
hem de dir que
sempre.
No llegir els 41 noms perquè mai els vam llegir per la ràdio, però deixa'm dir que Narcís Serra, que era el president de la Caixa d'Estalvis de Catalunya i de Catalunya Caixa, o Adolf Tudó, el director general de Catalunya Caixa, o el vicepresident primer, Joan Güell, o el vicepresident segon, Antoni Llardén, de qui sí que en vam parlar, han quedat absolts.
Ara, no, ara, tot allò és, no tot allò immoral és delicte, Jordi. Ah, bueno, ara que no... Gràcies a Déu.
És que és això. I aquí et diria una cosa, que si els renyen...
Si els judicis morals, diguéssim, tinguessin vamos, conseqüències...
Criticable judicials, i no altres, sí, delicte.
Una cosa,
totalment.
En aquest cas, jo diria que no tots els acusats són igual. Narcís Serra va ser vicepresident del govern d'Espanya i el màxim dirigent del PSC durant temps, i jo crec que aquí té un plus la renyamenta. És a dir, que el renyessin jo crec que té un plus des d'un punt de vista de la significació. Després, evidentment, si no ha estat condemnat, no va fer un delicte, però que té un... aquest senyor va ser vicepresident del govern d'Espanya i alcalde de Barcelona, per cert.
El tribunal no apressa comportament delictiu ni en la decisió mateixa ni en el procés que porta la mateixa, per més que assenyala l'evident situació de recessió en la qual es van produir aquestes decisions, i entén que els informes existents en la causa i les testificals acrediten la inexistència d'elements que permetin tipificar els acords perseguits com a delicte. Per tant, sou uns immorals, però no és il·legal. De fet, els fets declarats provats no són constitutius del delicte d'administració deslleial ni de l'apropiació indeguda sostingut per l'acusació, per les parts acusadores en aquest cas. Ximpum.
Qui assenyala un element que jo crec que té molt a veure a vegades amb el que estem parlant, de lo que és els judicis, l'espectacle mediàtic que s'està convertint, que és la pena de telediari, no? Que això és inevitable, que quan són imputats, doncs, hi ha una explosió mediàtica i se'ls assenyali, i les absolucions, quan arriben, passen en...
No, i sobretot hi ha una cosa, arrel del judici difícil. Del procés, molta gent s'ha sensibilitzat amb temes que fins ara no ens havíem fixat, per exemple, l'estat de vida a les presons, les condicions a les presons, perquè és normal, és a dir, som polítics que coneixem tothom i ens han fet visibilitzar algunes de les coses, com són transportats, per exemple, els presoners. És una cosa que, coi, doncs mira, jo no hi havia pensat mai. Però fixa't, jo em pensava que això produiria una catarsi, i la societat a vegades no canvia, i veiem un tio que no ens cau bé i de seguida diem, pues, escolta, que el condemnin, i com més anys millor, saps? Vull dir, i en canvi per altres coses pensem, han estat un dia més a la presó, dius, hosti, compta en frivolitzar, perquè la presó mai no és un playground, mai no és, i amb això enllaço amb un tuit que ha estat molt comentat de Mònica Oltra, no?
Sí.
Allò de l'exili, ni la presó ni l'exili mai són playgrounds, per molt que sopis bé cada dia i per molt que tinguis una casa fantàstica quan estàs a l'exili. I per tant, fins i tot en altres casos, especialment els casos per assetjament, abans de qualsevol sentència diem, no, és que aquest tio no 8 anys a la presó, és que se n'ha d'estar 16 o 20, millor. Llavors, hòstia, seria molt bo que tothom, clar, sí, que tothom es calmés, i després, perquè de tant en tant, fins i tot en casos molt coneguts, hi ha denúncies falses, que a vegades es demostren, no?
Efectivament. Fa un moment ha vingut l'Iñaki Llacuri ensenyant-me el tuits, el seguit de tuits que Pedro Sánchez ha fet aquest matí, i això mentre continua en aquests moments Andreu Banderín de l'Interior Suprem amb aquests principis tècnics, aquestes qüestions tècniques que s'estan dirimint a l'interior. Aquest matí Pedro Sánchez ha fet un seguit de tuits on ja deixava molt clar que comptava amb el no als pressupostos d'Esquerra Republicana i del PDeCAT. No sé si està tan clar. En fi, en tot cas, com he sentit el tall de Pere Aragonès, que crec que era molt clar, no sé si això es pot variar en el decurs de les pròximes hores. Fins demà hi ha temps per poder-ho fer. En tot cas, farem una cosa. D'aquí uns moments, aviam si em podeu buscar per d'aquí 10 minuts quan el conseller Aragonès, perquè sé que ha vingut a Madrid, i poder parlar un moment amb Pere Aragonès sobre això que avui piulava Pedro Sánchez i Iñaki Llacuria, que és que crec que el govern del PSOE ja dona per fet que no s'aprovaran els pressupostos.
Pràcticament ja ho dona per fet. I quan ho llegeixes, la sensació de que ell ja està en campanya electoral.
Acabem de veure un plano general de tots els acusats, escoltant atentament la conversa que hi ha entre Andreu Bandeninde i el magistrat Marchena.
No, que ara la mare ens deia que acabem de veure una imatge dels acusats, l'acaba de veure ella i l'acaben de veure a Catalunya els que estiguin seguint el 324, però quan estem dient que el judici es transmetrà tot en directe, es transmetrà en directe a Catalunya, però no es transmetrà en directe a la resta d'Espanya. Només ho apunto, perquè
si això és
important o no és important, jo crec que sí, però no es podrà veure.
O sigui,
propi canal 24 Hores avui sí que està donant moltes imatges, però no és tota l'estona. O sigui, el canal 24 Hores va fent altres coses.
I el Tiana apunta una cosa molt interessant. Hi ha molta gent, jo m'he passejat per Madrid i he parlat amb molta gent, per la qual, clar, costa d'entendre des de la nostra perspectiva. Això no és la primera notícia del dia.
No. De fet, una de les primeres notícies del dia és els pressupostos generals de l'Estat, que es començaran a debatre d'aquí uns moments.
Dissortadament,
al Congrés dels Diputats, dissortadament, efectivament. Iñaki, deies.
No, que jo tinc la sensació de que l'acte de diumenge, la manifestació, va ser l'inici, encara que estem en campanya electoral permanent, de la campanya electoral, i el PSOE pot convocar, ahir es parlava del 28 d'abril. Mm. Gent de la Moncloa deia 14, no, 28 d'abril.
Però fer unes eleccions el 28 d'abril i unes eleccions el 26 de maig...
Ja se hizo, ¿eh? Hay un precedente, ¿eh? En el arranque de la democracia hubo unas generales el 1 de mayo y hubo las municipales el 20 y pico, cuando tocaba, ¿eh?
Pues fíjate com... las circunstàncies
són molt... Aunque nos parezca increíble, para casi todo hay un antecedente.
Però tot i que antecedents de context...
Sánchez amb els barons tampoc és que tingui una gran relació.
No, antecedents en tot cas de... Fixeu-vos que són...
Votant primer ahir, després ja que s'espavilin els altres.
Antecedents de contextos molt convulsos, ¿eh? És a dir, jo només apuntar que sí que hi ha antecedents, però de moments que feia temps que no vivíem.
Yo creo que lo importante de los tuits de Pedro Sánchez es que por primera vez yo empiezo a tener la sensación de que tanto el presidente como su entorno, como una parte de la del PSOE, no sé exactamente cuál, pero bueno, aquí lo que cuenta es lo que opine quién las puede convocar, por primera vez desde junio del año pasado está convencido de que si convoca ahora le va bien.
Home, hi ha una pista...
Es un cambio sustancial.
Carai, hi ha una pista bastant interessant, que és que a banda de que aquest cap de setmana no només van fer míting els de la plaça Colón, que ell també fa un míting i va parlar específicament de que allò es feia contra ell, la seva persona. Ha fet una cosa típica que passen en campanyes electorals, que és que ha tret un llibre, Manual de Resistència, i això un president en exercici aquí...
Ho dius molt bé, no, ha tret, no ha escrit. M'agrada molt aquesta diferència.
Un moment. M'esteu dient tots plegats que el que va passar diumenge aquí a Madrid, a Colón, en lloc de rearmar la dreta, el que fa és desarmar-la i rearmar el PSOE?
Total, a mi m'ho confirma gent de l'entorn de Pedro Sánchez molt, molt propera.
Jo crec que
estaven
a Catalunya tenim moltes experiències de veure manifestacions i creure que allò tindrà unes repercussions a les urnes, i després hem vist que no. A
mi jo crec que la lectura que se hace... Sí, termina.
No, que dic que... Per mi és molt difícil saber si això reforça o debilita. Jo entenc que el govern tindrà altres indicadors que li indiquen, per exemple, que ha fet les eleccions abans, com pot ser que l'economia cada cop va pitjor. I si esperes molt de temps...
Yo creo que la percepción con la que se han quedado es un poco la intuición que yo tengo, ¿eh? No tengo ni más información que lo que veo y lo que oigo y los tweets y tal, ¿no? Es que el pinchazo de la manifestación, el que no acudiera, digamos, que no fuera esa moción de censura popular que evidentemente buscaban los organizadores y no fueron capaces de conseguir, yo creo que ha dejado en Pedro Sánchez y en Moncloa la sensación de que efectivamente hay una ventana de oportunidad electoral para ser el partido más votado, que es de lo que se trata ahora, ¿eh? Se trata de ver quién es el partido más votado. Gobernar ya, eso ya mañana. Ahora se trata de ver quién es el más votado. Uh-huh. Que es lo que le falta en este momento a Pedro Sánchez para poder resistir. Entonces yo creo que la impresión es que puede haber, y yo creo que en eso parte tiene de razón. Otra cosa es que eso acabe en votos al PSOE. Pero que hay un hartazgo generalizado entre el votante, digamos, medio, por el esta sensación de vivir todos los días en un drama de Calderón de la Barca.
Bueno,
que ese hartazgo lo puede rentabilizar Pedro Sánchez y el
Partido Socialista.
Otra cosa es que lo logre.
Vaig parlar el dia de demà amb un assessor molt proper del president Sánchez i aplaudint amb les orelles. Jo crec que Sánchez, per fer una comparança potser un pèl forçada, creu que pot fer el que no va fer Susana Díaz. I creu que fins i tot el president de Susana Díaz el pot ajudar. És a dir, el leitmotiv de la campanya electoral serà, com deia aquell eslògan del PSC, és a dir, si tu no hi vas, ells vindran. És a dir, si l'electorat de l'esquerra no es mobilitza, ja sabeu el que hi haurà. I a més, no només això, sinó que els assessors de Moncloa estaven molt contents amb algunes de les imatges d'alguna gent que aniria a la manifestació. És a dir, sabien que la foto de Rivera amb la gent de Vox seria catastròfica per Rivera, i amb això estaven encantats, i que després, com en tota mani, passa a totes les manis, hi hauria un tant per cent elevat de friquisme, en aquest cas, un friquisme molt caspós, perquè no era extrema dreta, és a dir, hi havia directament exemples de feixisme.
Home, jo una punta...
Perdona, Toni, anava a dir, judici al marge, hi ha tres coses en una setmana que fan indicar que convocaran eleccions, no sé en quina data, però la manifestació de diumenge, com esteu dient, els pressupostos dimecres, que el més probable ara mateix és que els tombin, i per tant no té molt sentit que continuï un govern que a més va arribar per una moció de censura i no va arribar amb unes eleccions. I quina és la tercera cosa?
Tista del relator. Tot el lío del relator, no?
Sí, però, al marge d'això, diguem-ne que va vinculat amb el tema dels pressupostos. Ah, perdona, i anava a dir, i l'aprovació el divendres de l'exhumació de Franco.
L'exhumació de Franco, sí.
Que era una promesa molt, diguem-ne, simbòlica de Pedro Sánchez, que han passat uns mesos en què ja, diguem-ne, no se'n parlava, i justament aquesta setmana, justament divendres, pam!
Detalls.
Com a realitat no simbòlic.
Jo crec que són tres coses que
sobre el detall, Toni Aire.
Sobre el moment ahir a Madrid, vaig poder tenir una interacció amb un exsecretari d'Estat del PP, no puc revelar el nom, però que em va confessar, ni quines hores, però no, estava serè, ell i jo també, i el cas és que en un moment donat va dir que ell a Madrid...
A Madrid està serè, costa molt, amb aquests dinars, amb aquests postdinars.
No, doncs, exsecretari d'Estat del PP, que en aquestes eleccions del maig votaria Gabilondo. Votaria PSOE. Jo crec que no podem menys tenir el factor de que la competició, jo crec que embogida i extrema, en la que han entrat PP i Ciutadans per mirar d'anul·lar el que és una puixança de Vox, farà perdre centre, o ja està fent perdre centre al PP, i els senyors de Ciutadans els està fent caure la careta. Jo crec que una de les escenes més...
Sí, digues,
que una de les escenes més patètiques d'aquest cap de setmana era veure el senyor Rivera i el seu entorn intentant evitar la foto amb el senyor Abascal.
Qué momento cuñado. Este momento tardo franquista de estoy en una boda y está mi mujer y está la querida.
No me extraña que...
Hay que meter primos y cuñados en medio para que no salgan juntos.
Y perdona.
Inés Arrimadas por deslovió.
Treure família...
La novel·la d'Inés Arrimadas, jo crec que... No sé si va perdre l'avió perquè s'ha dit moltes coses. Però
quina gran pèrdua.
És veritat que és una gran pèrdua aquest avió per Inés Arrimadas, perquè Jordi, ella no és a la foto. Digue'm, Mar.
Em sents? A veure, és veritat què ha passat amb la gent que hi ha aquí fora amb un passadís. Són gent de públic en general que porta hores, des de primera hora del matí, fent cua, i que quan han pogut accedir al Tribunal Suprem s'han quedat fora de la sala perquè el judici ja havia començat. Per tant, estan esperant... Sí, com que no es pot accedir a la sala amb la vista ja començada,
no se puede,
i
no.
Marchena i ha decidit començar encara que no tothom estigués dins del Suprem perquè ja anàvem tard, els ha passat doncs que s'han quedat, estan esperant en un passadís, llavors en el moment de que hi hagi un recés, llavors sí que podran accedir, tampoc saben si entraran tots, perquè n'hi ha com una vintena ben bé, i no sabem quantes cadires lliures queden a dins de la sala.
Qui hi ha entre ells? Perdona, qui hi ha entre ells?
És públic en general. M'han dit que no hi ha cap familiar. Els familiars estan tots dins. Sí que algú va amb alguna bufanda groga, no sé si és casualitat o no, però no hi ha cap familiar entre ells, perquè els familiars sí que s'han assegurat que entressin tots.
Declaració institucional a l'inicio del juicio a los presos independentistas. España es una nación de ciudadanos libres y iguales en la que nadie está por encima... És molt llarg, però ho resumeixo. Això ho diu el PP. En la que nadie está por encima del ordenamiento jurídico. Si este juicio empieza hoy es porque el gobierno del PP lo denunció en septiembre de 2017. Sin aquello no estaríamos hoy aquí. Fue un gobierno del PP el que impidió, con la ley en la mano, fundamental del Estado de Derecho, es que los poderes públicos también están sometidos a la ley. Diu,
sí que hay algo, el rey.
Sí, efectivament.
Com que quote era demostrant.
Amb el tema Ciutadans queda marxant tot l'ossada de seguida i podem continuar els altres. Hi ha qui deies alguna cosa?
Aquí tothom parlem amb molta gent, jo també parlo amb altres, que diuen que els... Que no,
és la nostra feina.
Sí, per això, que tenen opinions contràries, que diuen que no.
És així.
Que seguirem votant al PP.
Perdona?
Que seguirem votant al PP.
Deixa'l acabar. Què van dir els teus, Iñaki?
Però jo, després et diré fora d'antena qui és, perquè em sembla que ja sospito qui és. El secretari d'Estat. No, que era una situació incòmoda, però que per frenar... a segons quins feudos la pujada de Vox es tenia que estar, i que, diu, us perjudica, diu, segons els barris.
Sí,
a prop de Bascal,
un moment, que un segon, Anton, alguna cosa més que has de marxar?
Pues no, que como dice Queen, el espectáculo debe continuar.
Efectivamente. Hasta luego, professor.
Bons dies.
Bons dies, don Anton.
No estem veient la Sexta, però es veu que la Sexta està sent...
Què passa?
No, que la transmissió mediàtica està sent...
Ferreres deu estar on fire.
On fire.
És perquè ens entenguem. És Allò que comentaven de la política del segle XXI, que és l'esport del segle XX, Antonio García Ferreras és el nou José María García.
Sí. I a més cal dir que l'Antonio ho fa molt bé.
Sí, és que és així.
És un nou ritme de televisió.
He de dir també que si ara et vols assabentar d'alguna cosa del procés a nivell d'Espanya és a veure la Sexta. Sí, sí, perquè Televisió Espanyola, efectivament, tot i que té enquadrat el Suprem, ell estan parlant ara del judici del Catalunya Caixa, que està molt bé, i en canvi el 324, per exemple, estem veient el judici en directe. Un moment. Vicepresident Pere Aragonès, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha tingut algun problema vostè per poder accedir al Suprem o no avui?
Bé, no, jo vaig estar parlant la setmana passada amb els equips jurídics d'Esquerra Republicana i ja em van advertir que per la meva condició de testimoni, jo estic citat pel Tribunal Suprem com a testimoni perquè jo era secretari d'Economia d'Oriol Junqueras i per tant doncs estic cridat com a testimoni i per tant em dirien que quan volgués accedir a la sala no podria i per tant doncs avui estic aquí com tants altres doncs, representants polítics del govern de la Generalitat i d'Esquerra Republicana donant suport des de fora i espero que un cop hagi pogut doncs, testificar podré accedir en les vistes següents.
Vicepresident, abans que res, que hem sabut una notícia a última hora i com a encarregat d'Economia també, que és del Govern de la Generalitat, m'agradaria que en donés la seva opinió, i és que l'Audiència de Barcelona absol els 41 processats pel cas Catalunya Caixa, estem parlant de tota la cúpula, el renya pel que van fer en plena crisi econòmica, però diu que no hi ha motiu de delicte. Estem parlant des del president, que era el Narcís Serra, fins al director general, que era Adolf Tudó. Què n'ha de dir, conseller? Vicepresident.
Ai.
Vaja. Veus? No, saps què passa? Que tenim un problema que és mira, que és comptar fins a 10 a la vida. I que és veritat que hi ha un seguit de condicionants. Hi ha un seguit de condicionants. Però és una possible connexió que és una possible comunicació que intentarem recuperar. Perquè ens entenguem. Hi ha un retard i a vegades es talla i aquesta complexitat. Però ara que estava preguntant a Pere Aragonès em sap molt greu no poder... Ja m'avisarà el Jordi Nieto quan pugui recuperar aquesta comunicació, quan tenia aquesta comunicació. Digues, Iñaki.
Difícil. Pels mitjans de comunicació.
Jo li puc contestar una cosa a l'Iñaki?
No, deia pels barris, perquè segons potser el que li perjudica a Ciutadans per unes municipals a una ciutat, li favoreix a una altra, llavors és una situació molt difícil. I el mateix al PP. El PP, en canvi, estan molt contents perquè consideren que han frenat la pujada de Vox.
Però estan molt contents quedant-se en un espai petit. Fixa't, jo no parlo tant per barris.
Toni, un instant, perdona, disculpa'm. Però hem recuperat el vicepresident Aragonès. Vicepresident, és aquí, eh?
Sí.
Va, hola, perfecte. Bon dia, telèfon. No falla mai. El telèfon, encara que sigui amb el so de pot, no falla mai. Per tant, vicepresident, li preguntava per la sentència de l'Audiència de Barcelona, sí, absolent a la cúpula de Catalunya Caixa. Què li sembla?
No sé on m'he quedat, però jo el que recordava és que jo, dels diputats que va estar a la Comissió d'Investigació de Caixes, vam tractar el tema de Catalunya Caixa. Males pràctiques evidents, una política definitiva de l'entitat que, veient doncs, el context, veient-ho també amb els ulls d'aquell moment, és una política equivocada i hi havia determinades pràctiques de risc. A partir d'aquí hi havia algunes actuacions que podien tenir rellevància penal, sobretot algunes decisions sobre sous i algunes... al final, doncs, que podien haver-hi un problema de mala administració. En tot cas, llegirem la sentència i a partir d'aquí podré donar-li una opinió més formada.
Mm-hmm. Per cert, fa una estona la consellera de Justícia aquí al Món RAC1 ens deia que es negava a acceptar que la sentència estigués escrita. Vostè creu que la sentència del cas que ens ocupa ara, de l'1 d'octubre, la sentència del judici que s'està celebrant en aquests moments al Suprem i que ha començat avui, ja està escrita?
Bé, a mi m'agradaria pensar que no, però la meva impressió és que en bona part està decidit ja. Tenim una causa que és una causa de naturalesa política, una instrucció en la que s'examinen programes electorals, declaracions públiques, s'analitza la feina que molts de nosaltres fèiem, però la feina política, ni actes administratius, ni disposició de recursos públics, no. El que s'analitza és la nostra activitat política i veient la instrucció, veient les prèvies, veient com s'han desestimat determinades proves, jo crec que, malauradament, ja hi ha membres del tribunal que tenen preconfigurada la sentència que els agradaria escriure. Esperem, doncs, que finalment acabi amb una sentència justa, que no pot ser cap altra que l'absolució, perquè referèndum no és cap delicte.
Permeti'm, vicepresident, però fa un moment parlàvem d'uns tuits que ha fet aquest matí el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que no sé si els ha vist o els ha llegit, on parla de... Vaja, jo crec que dona per liquidat la possibilitat de que hi hagi els pressupostos generals de l'Estat aprovat. Diu, tras 7 anys d'injustícia social, les derechas i l'independentisme votaran en contra d'unos pressupostos sociales. Ambos quieren lo mismo, una Catalunya enfrentada a sí misma y una España enfrentada a sí misma. Nosotros trabajamos por una Catalunya en convivencia para una España unida. Dentro de la Constitución, el PSOE propuso una comisión de política territorial en el Congreso y una mesa de partidos catalanes en el Parlamento. Las derechas nunca participaron, el independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación, tienen miedo al diálogo. La moción de censura supuso un cambio de época. Si queremos conquistar el futuro como país, la España cabal, moderada y progresista debe dar un paso adelante, dará un paso adelante. Això és que vostès ja els han dit que no als pressupostos generals de l'Estat o que... és el primer acte en campanya electoral de Pedro Sánchez o les dues coses a la vegada?
Jo crec que el primer acte de la campanya electoral va ser la roda de premsa del Consell de Ministres de divendres. Perquè nosaltres estàvem treballant en papers, havíem demanat doncs, poder fer una reunió de la forma que fos, per les podem fer per videoconferències, i mira que n'hem fet més d'una amb la vicepresidenta de l'Estat espanyol, i divendres estàvem aquí i se'ns demana o retireu les esmenes de la totalitat o no continuem negociant per si podem fer un acord. Les negociacions no funcionen així, és a dir, s'arriba a un acord i després es retireu les esmenes de la totalitat com a conseqüència de l'acord. A partir de la meva impressió és que malauradament el dijous algú de la Moncloa, de la sala de màquines, va decidir que estaven ja pagant un preu massa alt per aquesta negociació que tot just estava comentant i que seria tallada seguida i que cost per cost però hem d'assumir el cost de no pressupostos i estem així des de dijous a la tarda i de fet nosaltres públicament hem reiterat la nostra disposició a continuar negociant i no hem tingut cap retorn per part del govern de l'Estat, per tant si no hi ha retorn nosaltres amb la nostra posició que és l'esmena a la totalitat.
Vicepresident, i vostè tenen un grup de WhatsApp amb la vicepresidenta del govern d'Espanya i amb la consellera de presidència, El Sertadi. Es va dir que des del dijous no tenen cap, des de la deu de Carmen Calvo dient fins aquí hem liquidat, no tenien cap missatge de cap part, és a dir, no han tornat a parlar. Continua això avui, també dimarts, ja?
Bé, continua igual que divendres quan rebem aquest missatge. I ara, permeti-me que parlem de l'anècdota, que és del grup de cap, però que és un grup en termes de dir, escolta, et va bé que et truquem cada tal dia o et passem aquest document i ja ens diràs què, tornem a parlar. És un grup operatiu, no és ni molt menys una acta de les
negociacions. D'acord, he anat a l'anècdota. Li pregunto, que està molt bé, també que funcionin d'aquesta manera, enviem això, vull dir, procedimentalment és perfecte. El que em pregunto és, des de dijous, més enllà d'enviar-se missatges o enviar-se missatges, la pregunta és, han tornat a reprendre les negociacions o tornar-ne a parlar o no?
Nosaltres hem mostrat la predisposició. De fet, els últims missatges nostres són volem seguir negociant i els seus són, escolteu, entenem que ja hem arribat al final de la història, tingueu molta sort i després ja va venir la roda de premsa del Consell de Ministres.
Per tant, legislatura acabada, per tant...
Això depèn de Pedro Sánchez.
Oh, esclar, ja, això sí.
Sí, encara que no hi hagi pressupost, la legislatura pot continuar des d'un punt de vista procedimental i pot continuar des d'un punt de vista polític, totalment. Ja. Perquè jo crec que podríem arribar a punt d'entesa. Però, vaja, crec que deuen preferir alguna altra cosa, no ho sabem, perquè de moment el que veiem són rumors, són filtracions, però no tens de fet. Nosaltres hem vist més rumors i filtracions des de divendres que no pas trucades com correspondria si és algú que vol negociar.
Permeti'm una última pregunta. Escolti, què acaba de dir fa dos minuts el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano? Escolti.
La pregunta es, ¿hay margen para que el gobierno entienda que aprobar los presupuestos necesita conformar una mayoría en la Cámara? Pues la pregunta es esa, ¿eh? Si el gobierno quiere conformar una mayoría en la Cámara, el Partit Demòcrata està sentado en la mesa esperándole.
La pregunta és, van a l'una amb el PDeCAT, i acabo amb aquesta pregunta, el que faci un farà l'altre?
Jo crec que hem demostrat en els darrers dies, en tota aquesta negociació, que perquè ho estàvem parlant en termes de crear un espai de diàleg, la pilotàvem des del govern, que hem treballat de forma coordinada, i de fet el que diu Carles Campuzano, jo ho subscric, en el sentit de que hi ha temps fins a la votació perquè ells intentin arribar a un acord, però crec que el que busquen és una votació, no un acord. I, escolti'm, nosaltres no ens presentem a les eleccions fent adhesions a les propostes dels altres, sinó per intentar trobar punts en comú i arribar a acords que permetin formar majories. I crec que aquesta va la reflexió de fons del diputat Campuzano i jo la comparteixo.
Moltes gràcies, vicepresident.
De fet, una mica, permeti'm, quan nosaltres anem coordinats i alhora, i crec que durant totes aquestes setmanes amb la consellera Artadi, i parlo per mi, hem anat extremadament coordinats en la interlocució amb el govern de l'Estat, perquè nosaltres ens han encarregat de, doncs, aquesta negociació. Quan nosaltres anem coordinats, és quan podem avançar molt millor, i crec que hem avançat fins a l'únic que s'ha posat el PSOE a si mateix.
Ja està, que ha de plegar, ha de plegar. Vicepresident, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ, i en continuem parlant.
Moltes gràcies.
Què vols dir?
Ara fa la sensació que és al revés. Sí, és a dir, que el PDeCAT i Esquerra volen que s'aprovin els pressupostos, sí. I és el PSOE el que no. Sí. Vaja, de la conversa.
No.
Del que diu Campuzano i del que diu Pere Aragonès...
Està claríssim.
Doncs a veure-ho davant.
Però està claríssim.
Sí, al final han volgut fer un pols... Perdona, Jordi.
No.
Un pols i els altres han dit...
S'acabó.
No, perquè a més també...
Toni.
No, perquè a més també li va bé al PSOE. Jo aquí us ho lligo amb una cosa que li contestava a l'Iñaki. Jo crec que al PSOE li està bé en eleccions per ell manifestar-se com el centre entre dos extrems. És a dir, jo aquí discuteixo que els independentistes siguin un extrem equiparable a l'extrem en què s'està convertint Vox, Ciutadans i PP. Però és veritat que a Espanya sí que és cert que hi ha un estigma sobre l'independentisme que ho pot igualar. Dit això, al PP, fixeu-vos que, i diferint entranyablement però contundent amb el que diu l'Iñaki, el PP està tornant a la coalició popular de l'any 84, i no només perquè l'altre dia el senyor Casado deia de recuperar el posicionament de l'avortament que tenia llavors, o que es manifestava llavors, per cert, sense el seu consens, perquè ell no van votar el que va proposar Felipe González en aquell moment, sinó perquè, clar, és que estan fent una viatge retro al centre. Llavors, si es conformen amb quedar-se, i estan contents, perquè es quedaran com els primers d'entre els blocs de la dreta que poden acabar sumant, d'acord, però molt lluny del partit gran que eren, i Ciutadans, només dir-te una cosa, els Ciutadans està igual de nerviós perquè una campanya electoral posarà de manifest les seves contradiccions. L'altre dia a la manifestació van fer una cosa molt xunga, que és per posar-se allò que se'n diu el pink washing, empreses que no fan res pels drets dels LGTBI, per exemple, i que el dia de l'orgull treuen una bandereta. Ells van, en el moment de la seva compareixença, va posar-se darrere tres senyors de 13 amb la bandera de l'orgull gay, per exemple. Degudament posats, sí, però Iñaki, evidentment, però degudament posats perquè no es digués, entre altres coses, que primer, el seu partit, el tema del matrimoni homosexual no li vol dir matrimoni, punt número 1. Punt número 2, s'estava manifestant amb uns senyors clarament contra els drets de les persones LGTBI, que són els senyors de Vox. Per tant, això té un punt d'escenografia que un dia te'l pot aguantar, però una campanya electoral no te l'aguantarà.
Hi ha una cosa molt curiosa amb el que està passant, i reflectia amb el que ara deia el Jordi Altan. Jo crec que durant molts mesos PSOE i els partits independentistes es necessitaven molt, però no podien explicar la seva parròquia que es necessitaven. Aquesta ha estat la paradoxa d'aquests mesos. És a dir, Pedro Sánchez necessitava els independentistes per quadrar comptes, per mantenir un govern, diguéssim, amb una il·lusió de força. Uh-huh. I després, l'independentisme, si fos honest amb la seva parròquia, que ja ho està començant a ser, diguéssim, molt costosament, diria, escolti, nois, si nosaltres hem de buscar algun dia indults o una suavització del que es coneix com a deep state, millor que busquem, per dir-ho així, o gent amable dins el deep state, o gent que ens necessiti. I per això l'independentisme necessitava el PSOE. És a dir, millor buscar algú que et necessita, si més no en termes parlamentaris, per poder negociar, que no pas cascar-lo. I el que s'ha perdut per mi és una oportunitat, perquè hi havia dos segments de la política espanyola que es necessitaven. Ara, per fer-ho, els dos han de dir la veritat. Primer el PSOE ha de dir, escolti, els independentistes no som el CBU. I els independentistes han de dir, escolti, nosaltres ara no anem per la independència de Catalunya.
Són les 11:47, un moment, sisplau, que ara tornem aquí al Bonarracú per la cabània.
El perquè de tot plegat.
Vinga, en 8 minuts clavem les 12 i acabarem. Abans del Tian Riba, passem un moment per dins del Suprem. Què està passant, Mar Poyato?
Doncs en aquests moments continua parlant Andreu Bandeninde. De fet, és l'única intervenció que hem sentit aquest matí. Se li està acabant el temps.
Per tant, se li està acabant el temps relativament perquè, perdona, eh? És a dir, quan porta ara? Tenim que quantificar quan porta?
Una hora llarga.
No, llarguíssima.
Sí, hem començat més o menys a les 10:20. Una hora i mitja porta.
Una hora i mitja, per tant, ara hauria d'acabar.
Ara hauria d'acabar.
Perquè és el temps que porta, però tinc la sensació de que deixa fer.
De moment sembla que el president del tribunal, Manuel Marchena, està donant màniga ampla.
Un quart d'hora, no?
Crec que no, no podia acumular mitja hora i mitja hora.
Tres quarts d'hora.
I ha dit que donaria un quart d'hora com de marge per ampliar.
Sí, per tant, ell tindria hora i mitja, perquè clar, mira, acaba en aquests moments Andreu Bandeninde. I ara Manuel Marchena està donant la paraula a Xavier Melero, que és advocat de Joaquim Forn.
Aquí, ja vam escoltar el començament de Joaquim Forn, de Xavier Melero, perdó.
En defensa de nuestras cuestiones previas, si al señor presidente le parece, en primer lugar, expondré una cuestión de fondo de vulneración de derechos fundamentales y después me referiré a algunas cuestiones relativas a la ordenación de la prueba y a la proposición de una ex novo. Voy a plantear una cuestión previa, excelentísimos señores, de trascendencia exclusivamente penal en su sentido clásico, de trascendencia tal vez dogmática. La planteo con ánimo un tanto sombrío, porque es una cuestión que ya ha pasado el filtro del instructor y la sala de recursos sin éxito, pero la sala comprenderá que es mi deber, profesional y técnico, volverla a elevar en este acto. Digo que es una cuestión exclusivamente penal, y lo digo por delante, porque para mí sí es importante dejar una cosa clara al tribunal. Este es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia. Estos señores aquí presentes, por ser quienes han sido y ostentar la representación que ostentaban, no tienen derecho a nada más, pero tampoco a nada menos. El derecho ordinario que se aplica al más desconocido de los ciudadanos deberá ser el que se les aplique a ellos. Y por supuesto que el cuidado exquisito del tribunal se manifestará en su plenitud, tanto para ellos como para cualquier otro, innominado y desconocido. Este tema quizá no lo querríamos nadie en la jurisdicción penal, pero aquí estamos. Las circunstancias, la dinámica de la acusación.
Jo va dir-ho, Xavier Melero.
Este és un juicio penal, nada más, nada menos.
Això és un penalista com la cola d'un pi. I saps què passa? Fixa't el to del Melero. Saps quina és la diferència entre el Melero i els altres advocats? Que el Melero coneix l'enemic. Fixa't com s'adreça. Excelentíssimos, tengan la bondad. És a dir, ell coneix com s'ha... Ell no està acusant el tribunal. Ell està intentant treure el seu client de la presó. I per això està dient, escolti, tants caps, tants barrets.
Moment, polls i ull de poll. Vinga, la polls.
Vinga, va. Molt bé, aprofitant que arriba Sant Valentí, proposo el trio de la sirena. I és que durant aquesta setmana teniu el marisc, les postres i el vi de franc. I és que, sí senyor, doncs a la Love Week de la Sirena, per la compra d'aquests productes, marisc, postres i vi, us ofereixen i us tornen fins a 20 euros amb vals de descompte que podreu gastar en el que voleu. És a dir, que afanyeu-vos i aprofiteu per fer un trio amb la Sirena.
Sirena, 3 minuts i les 12, va. Vinga, anem a Cabani,
Sí,
va.
Perquè tenim, què, 2 minuts i mig, no?
Sí, 2 minuts.
La plaça de la Villa de París serà el centre del món durant 3 mesos, li traurà la categoria a l'estació de Perpinyà. Aquesta setmana, en concret, tindrem causa especial 20907, que es diu així, pressupostos i possible anunci d'eleccions, exhumació de Franco, i una cosa, des d'aquí es veu molt absurd que els CDRs tallin carreteres a Catalunya. O sigui, judici que es fa al Suprem, no sé, que vagin que vinguin a tallar la Gran Via. Hem fet una prèvia tipus final de Champions, amb dues aficions, tindrem el bar, i com la nit electoral hem dit, això anirà molt ràpid. Això ho diem als nits electorals i avui també ho hem dit. Menys mal que hem començat ja d'una vegada, perquè hem tingut el penalti més largo del mundo, fins que a les 10 i 22 del dia 12 de febrer del 2019 hem vist per primera vegada seure al banc dels acusats el govern, el Parlament i companyia. La cosa destacada d'avui ha sigut el testigo protegido. Quan el Basté us diu, sapigueu, som el mòdul informatiu de RAC1, estem a la quarta planta d'un edifici al carrer Maria de Molina. La sala té una taula llarga del tipus jo passo el pronto, tu el paño, on el Basté ha entrat corrent a les 8:45.
El que més m'agrada és que la màgia de la ràdio, la gràcia és que el Mago Pop ja sabem que no fa desaparèixer. Ja sabem que no fa desaparèixer.
Però aquesta és
la... És com si ara diguéssim que el fax de cartró darrere, cony, ja ho sabem, que no hi ha.
Però aquesta, a veure, Basté, aquesta és la gràcia de venir a Madrid a fer l'ull de poll, si no, no tindria gràcia.
És que hi ha mòduls informatius diferents, el podíem fotre a peu del carrer.
Però si a mi m'encanta el mòdul informatiu, és perquè la gent s'imagini on som. Si això no és cap crítica. És una explicació. És igual, hem tingut a la consellera Capella, que no la relato perquè se m'està acabant el temps. Avui vaig contra rellotge. Atenció especial als quatre periodistes de RAC1, als quals se'ls gira feina. La Mar Poyato, que té fred de peus, que ha passat un Vietnam per entrar. El Jordi Bracons, el Benet Íñigo, que ja està acostumat a places amb molta gent. Li ha passat, perquè li agrada molt els castells, li ha passat a Bascala un pam. I després hem tingut a Marc Martínez Abad, que l'hem tingut, però no el tenim perquè està a dins de la sala. Hi ha les fotografies que indiquen que està a dins de la sala, gairebé al costat de Toni Cruanyes. O Joaquín Luna, per exemple, que també està dins de la sala. I la Garolera, que la tenim per aquí. De vosaltres, periodistes, no dic res, perquè així li dono temps al Basté, i només destaco una frase, que és d'Anton Losada, que diu: esto es un proceso penal, coño, joder. Deixar 20 segons, no.
No, demà estàs aquí, ja no estàs aquí, demà.
No torno perquè ets de preparar un programa de cartó pedra.
Efectivament. Demà, per cert, amb la Laura Fàbregas, amb el Ramon Rovira, amb el Francesc Marc Álvaro, amb en Xavier Fina, demà al Món RAC1 a partir de les 6 en punt del matí, també des de Madrid. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança i fins demà a les 6 en punt. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.